suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
Cadena SER Catalunya.
Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc.
Som a la barra de bar amb la Núria Casa.
Amb l'aplicació de la cadena SER. Som a tot arreu. Som al teu costat. Descarrega't l'app de la SER, cadena SER. I busca SER Catalunya. SER Catalunya. Començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats. Subscriu-te a la newsletter de SER Catalunya i rebràs cada dia a primera hora un resum de l'actualitat i les històries més destacades del dia. Entra a sercatalunya.cat, sercatalunya.cat i apunta't. És útil i és gratis. Newsletter de SER Catalunya. Ja ens escoltes. Ara pots llegir-nos. Segueix-nos a Twitter, @SerCatalunya. Les notícies a l'instant. Els millors moments que han sonat a la ràdio i contingut exclusiu. No saps tot el que passa fins que no segueixes SER Catalunya. @SerCatalunya. Busques la millor experiència radiofònica? Sintonitza la teva emissora de la cadena SER a través dels dispositius digitals i descobreix tot un món de sons.
Tot un món de sons.
Amb una qualitat d'emissió excepcional, accés a tots els programes i la possibilitat d'escoltar el que vulguis escoltar en el moment que sigui i des de qualsevol lloc.
Qualsevol lloc.
Els millors continguts de la ràdio sempre al teu abast. Uneix-te a la revolució digital i gaudeix de la SER amb la millor experiència d'àudio. Cadena SER. La força de la conversa.
SER Catalunya, llapis de memòria, amb Gisela Rodríguez.
Bona tarda, què tal, com estem? Aquest és el resum dels millors moments de la setmana. La vam començar dilluns amb la cantant Tamara, la dels Boleros, la que es va donar a conèixer al programa Menudes Estrelles. Celebra 25 anys de carrera i presenta nou treball. ¿Por qué has escollit aquest, Simplemente Amigos?
Ay, porque de tantas que tiene Ana Gabriel, es una de las que más me fascinan, pero me gustan todas. Mira, hay dos mujeres muy importantes en mi vida musical, que yo tendría 7-8 años. Mis padres tenían un bar de tapas, un bar ahí, en la Alameda, enfrente de donde vivíamos, de mi casa. Entonces, yo todas las tardes... Ellos tenían una mini cadena, lógicamente, porque tú en un bar había música, obviamente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues Maca compraba cassette de Rocío Dúrcal, que para yo tuve la suerte de conocerla, gracias a Dios, antes de que se fuera. Y Ana Gabriel, son dos mujeres que yo con 7-8 años, entonces mi madre ponía los cassettes de ellas. Y yo andaba, pues yo después del colegio, pues, ¿qué hacía? Pues soltaba mochila, comía y me bajaba al bar. Que me molaba más, pues claro. Estaba la música puesta, me entraba alguien a tomar un café, mi madre me dejaba hasta hacer los cafés en ese momento, no sé, ahora voy poder hoy no te dejan un menor detrás de la barra, pero en ese momento claro, era algo más natural. Era otra época, más natural. Uh-huh. Pues yo ponía un café, porque siempre he sido como, soy tan avispadilla, soy muy dicharachera, yo. Pues ponía un café, hasta sabía poner una tapa, poner las croquetas y saber freírlas, o sea, cuidado, yo. Y de mientras estaba sonando todo esto de fondo. ¿Qué pasó? Que Tamara empezó a saber cantar con cantantes tan grandes como Rocío Dúrcal o Ana Gravil.
Claro.
Por eso forman parte de mi historia. Ahí Tamara empezó a aprender a cantar este estilo de música, melódico romántico. Ahí está.
Así
las canciones
que
de amor
detrás
y desamor.
De un bar, ¿no? Sirviendo cafés y sonando, nacía Tamara.
Nacía,
¿no? Nacía la Tamara artista.
Yo creo que estaba... No, yo ya...
Ya naciste.
Desde la barriga ya estaba, como dice mi madre.
¿Sí?
Tú ya estabas desde la barriga, sí. Pues mi madre que con 8 meses, que yo estaba en el parque, cuando salía la serie del coche fantástico que
sí.
Todo el mundo teníamos, que era la música tan, 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 tiro, 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 tan,
sí, sí,
tan,
sí.
Tan, tico, 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 tan, ya me ponía a bailar. O sea, yo estaba sentada, escuchaba la música, me ponía de pie, me agarraba al parque y empezaba a bailar. Y no hablaba, ni caminaba. O sea,
pero
que
ya
no,
tenías...
ya lo llevaba. Pero con ella sí he aprendido a cantar, a saber cantar. No cantar bonito. Todo el mundo puede cantar bonito, puede aprender a cantar bonito con una profesora o un profesor. Pero saber cantar, ser artista, conlleva muchas más cosas alrededor.
Claro.
Es diferente. Cuidado con eso.
Aquesta cançó s'anomena Simplemente Amigos i tu recentment també has estat notícia perquè has explicat que t'has separat del pare dels teus fills, no? Amb qui has estat durant 20 anys. Podríem dir que ara sois Simplemente Amigos?
No, porque lo que está hablando la letra es otra cosa.
Ya,
nena.
Pero era como para juntarlo, para hacer...
Amigos, sí, eso sí, pero lo que está contando la letra es otra cosa. Es como que son unas personas que están muy enamoradas... Se aman con locura, pero no pueden decirlo ni pueden mostrarse en público. Así que nada más que lo hacen cuando cierran la puerta de su habitación.
Bueno,
ahí se muestran su amor.
Un capítulo que pasó con el padre de tus hijos, pero
con mis
amigos. Una de las cosas que has contado.
Lógicamente lo voy a querer toda mi vida, va a haber un vínculo toda mi vida. Vamos a estar juntos en todos los momentos importantes de nuestros hijos, porque ese vínculo no se puede romper jamás. Porque lógicamente yo esperemos... que se casen o no se casen, que hagan lo que quieran con su vida, lógicamente. Yo no soy nadie para decidir qué es lo que quieran hacer ellos, pero bueno, pues si hay una boda, pues...
Ara us hem vist a la comunió, no? El teu fill petit ha fet la comunió fa un parell de setmanes.
Ja se hizo el 24 de mayo, y estupendamente, lo pasamos súper bien, o sea que eso, no. Va a haber un vínculo siempre. Si nace un nieto, una nieta, perdón, vamos a ver, tendremos que estar los abuelos, aunque él me encantaría que le viniese una mujer... que lo amara tanto como lo amé yo en su momento y fuera muy, muy, muy feliz. Porque yo quiero que él sea muy feliz porque lo quiero lo mejor para él porque es el padre de mis hijos. Y en mi caso, pues bueno, lo que tenga que venir vendrá. No lo busco tampoco ni tengo ganas ahora mismo.
Abans que deies que sempre t'han dit, no? Dic, abans que deies que sempre t'han dit que eras más madura, ¿no? Seguramente
siempre.
Porque empezaste sí. Más pronto en de lo que va la vida.
Claro, porque me salté la adolescencia, cariño.
Exacto.
Yo como Julio Iglesias, de la canción, de niña a mujer directamente.
Pero incluso ahora, hablando de esta situación, ¿no?
Ajá.
O sea, lo que transmites es una persona súper madura y súper racional, ¿no?
Muchísimo. También tengo mi parte irracional,
¿sí?
Que me encanta. Que la parte alocada, que la parte artística o pasional, porque yo soy una mujer muy pasional, y muy intensa. No tóxica, intensa, que es diferente. Una cosa es tóxica, otra cosa es ser intensa.
Bueno, porque tóxico es malo, no es en negativo, ¿no?
Intensa,
y ser intenso,
es
bueno,
intenso,
a veces
no.
Depende qué intensidad es también, a veces...
No, pero una intensidad bonita.
¿Sí?
Intensidad de saber amar, de saber querer, de saber, o sea, de dar todo... lo que tienes dentro y no dejarte nada. Eso se llama intensidad.
Uh-huh.
Intensidad de la bonita, de la buena, de la hermosa, de la bella. Ay, le puedo decir mil nombres.
Aquests 25 anys de carrera i aquest moment vital, no?, amb aquesta separació, arriben als 40 anys, més o menys, en la quarantena, els 40 anys.
Sí.
Això té a veure...
Bueno, un poquito antes. Yo lo he dicho... En el momento que tenía que decirlo. Pero
todo
ya
ronda más o menos esa
a los 40
etapa,
años,
¿no?
Sí, es verdad que decidí cuando soplé... De hecho, que están aquí presentes unas personas muy importantes para mí que yo amo, adoro con toda el alma porque son como mis segundos papás, porque como yo aquí a mis padres no los tenía en Barcelona, estaban en Sevilla y han hecho de mis padres y de los abuelos de mis hijos.
Son los abuelos de
mis hijos y mis papás. Me han cuidado como una hija. Por esto que hoy venía yo, porque yo sé... Ya
con lo de los 40, porque digo...
Pues
son...
ellos estaban en ese cumpleaños, y cuando yo soplé la vela, las velas, hice así, Tamara, giro, de 360 grados y vas a resurgir y a renacer. Y así fue. Es el deseo que pedí. Y lo hice en menos de 4 o 5 meses.
Y pasaba por eso, wow.
Però ja antes de pedir eso yo ya me había separado de Daniel.
I tu això ho vius com una crisi dels 40 o com un moment de fer balanç?
Al revés.
Quan demanes aquest desig, de ui madre, ahora estoy en la crisis de los 40 o voy a hacer balance de todo lo que he hecho en la vida.
No, al revés. Ni he hecho balance ni estoy en crisis de los 40. He resurgido como la de Fénix. Estoy maravillosa, fantástica, feliz, divina. He adelgazado, me he puesto más guapa que nunca. Estoy súper feliz. Porque lo de estar guapa o ser bonita no viene solamente por tus rasgos o por el físico, viene por cómo tú te encuentres. Tú te encuentras bien, estás feliz, lo que tú radias es eso, belleza, dulzura, amor, radias todo lo más bonito que puede radiar una persona. Y entonces, como he aprendido a quererme tanto yo, que ahora puedo dar amor por doquier, a quien sea, a quien lo necesite. Cuando uno se ama a uno mismo mucho y sabe amarse, puede ofrecer a los demás todo lo mejor. En esa fase se encuentra la mare, en ese resurgir.
Pues podríem dir que ta mare ha fet un paso más.
Dejemos que la vida ponga límites y sigamos la locura mientras mira, respirando amor, quizá valdrá la pena, esquivando los momentos más difíciles, sin dejar que se haga roca el corazón. Bienvenido a un nuevo día más, el milagro de que el sol saldrá si te vuelvo a
que el que fa és transmetre una energia brutal, que s'entronca amb això últim que ens estaves tu dient, no? Ta mare empoderada,
ara sí,
ese renacer de la Fénix.
Ara sí vamos a hablar de esos 25 años de corazón. 25 años de corazón surge como por hacer algo diferente, porque lo normal es que saque un recopilatorio. Yo lo hice a los 20 años de carrera y sacar un par de temas inéditos, no. Yo he querido sacar un disco completamente con canciones inéditas, pero con canciones también de versión, pero un disco, que es el 14 de mi carrera. Y hacer una gira con tres formatos diferentes. Íntimo, que es, sobre todo se canta en los teatros, que es a piano y voz. Hora y 40 minutos piano y voz. El artista al desnudo, al completo, totalmente. Exactamente. Ese formato a mí me ve loca porque puedo hacer lo que me da la gana. Yo ya ahí viene mi parte irracional de artista, totalmente. Luego está el formato con toda la banda musical que tengo, toda mi banda al completo, que es un poco más pop. Y luego tenemos el formato de banda municipal o sinfónico. Estamos celebrándolo.
¿Y eso por qué estos tres formatos?
Porque yo quiero celebrar mis 25 años por todo lo alto. Y el disco se está desgranando poco a poco hasta que llegue un momento, que yo creo que será para el Día de los Enamorados del año que viene, donde ya se va a completar este álbum de 25 años. Pero mi primer single salió el 14 de febrero, que se llama Bésame, que es un tema de Ricardo Montaner, que yo lo he hecho en Bossa Nova, con algunos sonidos más eléctricos, un poco para actualizarla. Sí. Y luego, como yo tengo muchos fans brasileños, que cada año tengo que ir a Brasil a hacer un concierto, pues para hacerle también a ellos una referencia y darles un regalo, pues hice Bésame, que en portugués es Bellame, cante en portugués Bésame. Uh-huh. Es un regalo para mis fans brasileños. Y este tercer single, que es Un Paso Más, que describe mucho pues, cómo se encuentra Tamara.
Ese momento vital, ¿no?
Ese momento vital.
Llapis de memòria.
Dimarts era el torn de la il·lustradora Nadia Hafid, autora del reconegut El Buen Padre. Amb ella vam parlar de la passió per dibuixar, de l'atracció del còmic i de quina manera l'art ha de ser un canal de reivindicació de les injustícies socials. Stay on the scene, I like a sex machine. You got to have the feeling, sure you're born. Get it together, right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. És el clàssic Sex Machine de James Brown. Què hi fa, aquí?
Donen moltes ganes de ballar, eh?
Doncs mira, desperta escolta, de ja cop, saps, eh? Si vols, una mica d'espai tenim, eh? Vull dir, els clients no per veurien, ballar. Però podríem ballar.
Bueno, l'he posat a la llista perquè forma part també de la banda sonora, entre cometes, del meu primer còmic, El Buen Padre, en un moment clau en la història, no? És un moment en el que jo també intento descriure aquella tendresa o aquell vincle també entre el pare i les filles, no? I és un moment de la meva infància, no? Recordo que bueno, James Brown era un dels artistes que interessava molt al meu pare i estava com molt present en el cotxe, per exemple, no? Quan anàvem de vacances, i és un tema que, bueno, que li tinc molta, molta tendresa, no? I ja sé que bueno, el Sex Machine, no? Relacionar-li amb la infància és una mica... Però, bueno, sí, d'alguna manera, clar, sí, tinc com algunes imatges molt, molt clares, això, en el cotxe, sobretot, i jo, de fet, en el Buen Padre, descric molt bé aquesta situació.
I en el cotxe, cap on anàveu en aquest cotxe, mentre sonava Sex Machine?
Bueno, podria ser, per exemple, de trajecte cap a l'escola, eh? Vull dir, mm-hmm. Podria ser del matí a l'escola i de cop i volta sonava, o els caps de setmana si anàvem a la muntanya, o viatges més llargs. Però, bueno, James Brown formava part de la banda sonora. I després, de gran, m'ha continuat agradant moltíssim, eh? Vull dir que...
Tu ens has parlat ja del Buen Padre només a començar. És veritat que és el llibre, és el còmic que et llença a la fama, podríem dir, no? O amb el qual doncs, t'enlaires i tothom comença a parlar de tu. Per què aquest El Buen Padre? Què expliques en ell?
Bueno, El Buen Padre és un còmic que es publica l'any 2020, tot i que era una idea que ja portava temps, no?, allà a Coença. El que passa que jo sentia que, bueno, que encara no era el moment, volia tenir, per exemple, un estil molt més definit, no? I arriba un punt, el 2017, en el que jo em presento per unes beques que donaven Acció Cultural i, bueno, que encara donen, juntament amb la Maison des Auteurs, per fer una estada allà, no?, una residència artística per elaborar aquest primer treball, i no me la donen la beca, però sí que rebo un mail molt maco alentant-me que la història del Buen Padre, que és aquesta història d'una noia que es pregunta quins són els motius pels quals, no, el pare ha abandonat a la família, pues els semblava que era molt interessant i que havia de tirar-la endavant. Llavors això em va donar molta força, no? Em va encoratjar moltíssim i li vaig presentar la proposta a l'Octavi, que en aquell moment estava a Sapristi, és el meu editor, continua sent el meu editor, i li va encantar i va ser com va. Vinga, ho he de tirar cap endavant. I era una història, bueno, clar, una història autobiogràfica, no?, que després... a fons, quasi el que ha quedat el més important per mi són els temes que s'hi reflexionen, no? Vull dir, ja ha deixat de ser... Lo important ja ha deixat de ser que sigui una història autobiogràfica, sinó les qüestions que es plantegen en el còmic, no? A mi, al final, el que m'interessa és fer aquest exercici de reflexió, no? De que la lectora també s'ho emporti el seu terreny i la seva pròpia experiència.
Dic que el teu pare va marxar.
Exacte.
I us va deixar... Quina edat tenies tu quan va passar això?
Jo tenia 14, en el còmic per no estirar-me, no?, el còmic, al final, bueno... I per simplificar una mica les coses, al final ho poso tot una mica com en la mateixa línia temporal, no? Però, bueno, coses, això pensava que a nivell de ficció funcionava millor així.
Tot i que tu dius que això va passar quan tu tenies 14.
Exacte.
I clar, estaves en plena adolescència. Una cosa
sí?
així marca, i suposo que en plena adolescència encara més.
O bueno, no? Suposo que sí, a veure, marca en qualsevol moment de la teva vida, no? Però és veritat que quan ets adolescent, no?, també tens aquest punt de que t'estàs buscant, no?, a tu mateixa, t'estàs formant també com a persona, i, bueno, ho encares d'una altra manera. No sé si millor o pitjor, no ho he viscut d'aquesta manera, però sí, ho encares de... d'una manera també una mica, no?, que té a veure també més amb, potser amb la ràbia, no?, amb l'enfado... I d'alguna manera hi ha certs exercicis que després serveixen com per posar-ho tot a puesto.
Uh-huh. Tu dius que en aquest llibre, no?, intentes explicar el per què un pare decideix marxar. Tu vas trobar les raons per les quals va decidir marxar? O et va servir de teràpia, per exemple, a fer aquest còmic que... inicialment era autobiogràfic, ara ja dius que és una mica de tothom,
sí,
no? Que
sí, és de tothom. Sí, exacte. Per mi ara el que m'interessa és que explica una història, que explica uns temes molt, molt profuns que tenen que veure amb un, no, amb un context en el que estem tots. Vull dir que les coses no... Perquè parlar d'experiències a vegades individuals sembla que difumina una mica, que té que veure amb unes problemàtiques, no, sistèmiques, i a mi això en el fons el que m'interessa. Sí que és veritat que potser per una altra banda hi ha a nivell... personal, hi ha una part, no, de catarsis i tal, però crec que com a autora ja no m'interessa tant això.
Uh-huh. Expliques justament en aquest El Buen Padre, abordes diverses qüestions, no? Una d'elles, doncs, és la dificultat per trobar feina, no? La depressió, el masclisme...
Exacte.
Clar, són temes molt forts i molt
profuns. Temes
tu els has viscut.
Crec que totes. No, vull dir, crec que ens trobem totes en un món on hi ha bueno, problemàtiques això molt, molt arrelades, no?, que molts cops passen desapercebuts, i també hi ha aquesta sensació, no?, d'individualitzar molt els problemes, i és perillós això, no?, perquè fa que ens aïllem, no?, i ens atomitzem i perdem força, no?, i jo crec que està bé reconèixer-les com a problemes col·lectius.
Hem fet aquest salt en el temps, no?, que hem passat de quan eres petit a l'edició de El Buen Padre, però si et sembla, tornem una mica enrere en aquesta Nàdia adolescent, on la banda sonora que sonava quan era ella adolescent està encapçalada per Placebo. És de Viterent, de Placebo. Què t'agrada d'ells?
Bueno, aquí, clar, em fa molta gràcia perquè és en aquell moment en el que un es creu, no?, un bitxo raro, no?, que sent que ningú el comprèn. També que tenia que veure amb un moment determinat en què estava també de moda, no?, certes estètiques només fosques, tot el tema del gòtic i l'emo... Bueno, tinc la sensació de que hi havien diverses opcions, no? Com a adolescent, i si encaixaves en unes o encaixaves en unes altres. I jo sentia certa atracció, no?, per tot aquest, aquest món que tenia que veure més amb lo raro, no? Amb lo...
Tu et senties un bitxo raro, pel que has dit, eh?
Sí, suposo que sí, com moltes altres noies i nois de la meva edat, no? Sentia que sí, que m'interessaven aquestes estètiques. També, per exemple, recordo estar molt obsessionada, no?, amb el cinema gore, amb tot el que tenia que veure amb sang i fetge, amb lo fosc, amb lo... I ara penso que també, d'una manera molt, molt naturalitzada, també, no?, amb tota aquesta idea de lo no binari, no?, el tema de l'androgínia, el tema de... Bueno, sentia molta atracció per les coses que no encaixen, no?, com, bueno...
Que se surten del camí inicialment establert,
sí,
no?
I que també que té que veure també, evidentment, amb la meva fascinació pel còmic underground, per certes estètiques a nivell plàstic, tots aquests imaginaris m'atreien poderosament. I després reconec que, com mica a mica, quan m'he anat a fent adulta, encara sento certa fascinació per...
I t'hem d'imaginar d'adolescent vestida de negre d'aquesta manera. Sí? No ho sé.
Ara jo m'heu d'imaginar. Sí, m'heu d'imaginar. M'atreia molt. Jo era de Terrassa, però recordo anar... Pues quan venia aquí a Barcelona, no?, al carrer Tallers i tot. Sí, recordo que, uau, s'hi sentia com... Que estava la meva tribu urbana era aquella.
I el fet aquest que tu ara deies, no?, de no encaixar en el camí establert, no?, i buscar, doncs, aquests imaginaris i aquests altres mons. Això t'ha portat algun tipus de problema? No sé si a casa teva, si amb els teus germans, si a l'escola o a l'institut, no sé, amb el teu entorn.
No, mira, recordo... m'estàs fent l'exercici de la memòria, que a més no diria mai així, però mira, recordo inclús a segon de batxillerat representar la The Rocky Horror Picture Show amb altres amics, i que a tothom agradés, no?, que a tothom els havia agradat molt l'espectacle. Recordo que a meva mare, en aquest sentit, sempre m'ha recolzat, inclús m'havia fet alguna peça de roba, o inclús m'ajudava a vegades, com a si sortia de nit a maquillar-me, no? No, com, no, al contrari, com que sentia... També tenia molt recolzament, en el sentit que em relacionava molt amb noies i nois que també tenien els aquests gustos, no? Llavors et sents com, bueno, una pinya. No m'he sentit mai amb això gens jutjada, no.
Tu deies abans que ja de petita dibuixaves, que et passaves, no?, moltes hores asseguda, doncs, també a l'escriptori dibuixant. Què dibuixaves exactament?
Pues he de reconèixer que, clar, era un moment en el que necessites també moltes, no?, com, bueno, t'influencien certes artistes, d'alguna manera també còpies molt, no? Jo recordo, doncs, en aquell moment també m'agradava molt i sempre ho dic, m'agradava molt The Sandman, i m'agradava molt un còmic que tenia també una certa estètica en concret, llavors copiava molt això, també d'alguna manera una mica de manga, tot i que el manga... Crec que era més previ, el manga era quan era més petita. Llavors, clar, copiava molt, encara no tenia... L'estil, no?, és algo que es va treballant mica en mica, no?, i que va sorgint a mesura que també vas fent altres descobriments i vas complementant-los. Llavors, bueno, va ser un procés llarg, no?, i al principi hi ha molta... Bueno, i això és necessari, també, però hi ha molta... Bueno, reproduir molt coses que t'agraden i t'interessen.
I aquesta fascinació pel còmic... Quan apareix?
Ve de molt, molt petita, perquè a casa meva a meva mare ja li agradava molt, per exemple, Tintín, no?, perquè el meu avi també llegia molt de Tintín. I quan érem petits fèiem molt el plan d'anar a la biblioteca, era un plan, no?, de cap de setmana o de divendres a la tarda, i ens passàvem moltes hores a la biblioteca. I jo recordo descobrir la secció de còmics d'adults juntament amb la meva germana, que la meva germana també era molt lectora de còmic, i allà va ser com, bueno, el despertar, no? Vaig dir, això m'interessa, aquest llenguatge m'interessa, crec que té molt potencial. Clar que al principi no ets tan conscient, no? Uh-huh. Però des de llavors vaig sentir que allà hi havia alguna cosa, no? I no vaig deixar mai de fer les meves històries de còmic, primer molt amateurment, no?, i com un divertimento, però sabia que allà hi havia alguna cosa que m'interessava profundament.
A Ser Catalunya, llapis de memòria.
Dimecres, el polèmic Jair Domínguez va passar pel Llapis de Memòria. El podem escoltar a la ràdio, veure la tele i llegir en el seu darrer llibre, El Xiprés. Vam descobrir un Jair més pausat i menys polèmic, a qui vam sorprendre amb la música de la seva pròpia banda, la que tenia quan era adolescent.
Ens em van confondre amb un paio molt buscat i us puc dir amb confiança que realment estic guinyat. El primer pas va ser comprar-me un bonic arsenal, bombes, armes, helicòpters de combat i amb un alt.
Clar, quan he dit que tenies gustos musicals molt diversos, no sé si no em referia a això, què estem escoltant, Jair?
Home, això és el primer disc i primer i últim disc de Poder Roig, un grup que vaig muntar amb els meus amics Joan i Raül a l'any, no sé, 95, 94.
A mi m'han dit que més o menys aquella època de 7è, 8è, potser, sí.